Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Molt sovint parlem dels abusos sexuals que es cometen cos a cos, però poques vegades dels que es cometen a distància, que també existeixen i poden ser iguals o més perillosos. És el que es coneix com a grooming, un delicte sexual on un adult es fa passar per adolescent i amb una identitat falsa o usurpada contacta amb menors a través de les xarxes socials, xats o jocs en línia i aconsegueix que la víctima li enviï fotografies o vídeos de caràcter sexual. Avui Save the Children ha posat dades a aquesta nova xacra i apunta que la majoria de les víctimes són nenes i que l'agressor sovint és algú del seu propi entorn, ja sigui el seu monitor en un centre de lleure o algun altre familiar, entre d'altres perfils. L'entitat també apunta que cada vegada els nens i nenes es posen més aviat davant de les pantalles i, per tant, amb accés molt prematur a les xarxes socials. Ara mateix el primer contacte és als 7 anys i dels 10 als 15 ja es fan servir habitualment les xarxes. Les xifres d'aquests delictes sexuals per internet arriben en un moment on molts pares de nens i nenes a Catalunya, preadolescents, debaten si cal que els seus fills tinguin un terminal amb accés a internet tan aviat. En aquest programa n'hem parlat sovint sobre l'ús de la tecnologia en els més petits i hem arribat a la conclusió, parlant amb experts en la matèria, que la solució no passa per la prohibició, sinó pel control i l'educació. Fer-li entendre, per exemple, que es poden trobar a les xarxes i conscienciar-los del perill que suposa enviar una foto despullats a un desconegut. Ara bé, no oblidem que tot això és només per prevenir, perquè la culpa de tot no és de l'adolescent, que amb tot el seu dret es pot connectar a les xarxes socials. On cal més vigilància és a l'altra banda, per controlar els agressors que darrere una màscara busquen satisfer els seus desitjos, enganyar un menor d'edat, guanyant-te la seva confiança en mentides i tot pel teu propi plaer. No se m'acup cap altra definició per descriure la misèria humana.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sobre aquesta qüestió en parlarem avui a la nostra portada. D'aquí una estona saludarem Alona Lorda. Ella és responsable de polítiques d'infància de la ONG Save the Children, a qui li preguntarem com podem prevenir els nostres fills i filles d'aquests abusos a les xarxes. Però abans desgranem altres qüestions de l'actualitat d'aquest dimecres. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Els aldarulls d'aquesta passada nit a Madrid en contra de l'amnistia deixen 7 detinguts i 30 ferits. El debat ha arribat avui al Parlament de Catalunya. Atenció, després de que Vox hagi amenaçat el president aragonès i el líder del PSC, Salvador Illa, dient que pagaran car haver pactat l'amnistia i el procés.
Esquerra, PSC i Comuns han fet front comú per condemnar aquests atacs a les seus dels socialistes. Illa, però, lamenta que ni Junts, ni tampoc la CUP, ni cap altre partit de la dreta hagin condemnat les agressions. Aquesta nit es preveu una nova jornada de protestes a la capital espanyola i, per evitar nous atacs, el PSOE tancarà les seves seus més aviat un dia més.
I encara sobre aquests aldarulls, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha avançat al president popular Núñez Feijóo i ha condemnat els atacs vandàlics d'ahir a la seu dels socialistes.
Sí, Ayuso concretament ha lamentat que un grup d'ultres hagin irromput, diu, a unes manifestacions pacífiques contra la llei d'amnistia i ha demanat que se'ls detingui i jutgi per aquests actes vandàlics.
I canviant de qüestió, avui també parlarem de l'Aliança d'Educació 360, que reclama al govern un finançament estable per garantir que tots els nens i adolescents tinguin accés a les activitats extraescolars.
I és que un de cada 6 infants catalans no pot fer activitats després de classe perquè les famílies no les poden pagar. L'entitat lamenta que mentre no es resolgui aquesta situació no para de créixer la desigualtat entre alumnes.
I en el bloc dels esports, dura derrota del Barça contra el Shakhtar a la Champions. Pol Corredor, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Tenien l'oportunitat d'aconseguir el passi a 8ens, però els de Xavi no van tenir el dia. Els ucraïnesos van ser superiors i van endur-se els 3 punts d'Hamburg. I sí que va guanyar va ser l'Atlético en un autèntic festival de gols contra el Celtic de Glasgow.
I avui també a Europa és el torn del Madrid,
que rep el Braga a les 9 amb el dubte de Jude Bellingham, que va patir una luxació d'espatlla a l'últim partit. La Real Societat juga a Noeta amb el Benfica a 6:45 i el Sevilla visita Londres virtualment fora dels 8ens. Juga a les 9 amb l'Arsenal.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per aquestes temperatures d'avançada tardor que fa que avui les temperatures màximes no passin dels 14 a 18 graus, amb una tarda força assolellada només amb alguns núvols poc importants al terç nord de Catalunya. Demà augmentarà la nuvolositat. Al matí farà fred una mica menys que avui, però en farà. I les temperatures màximes demà també pujaran lleugerament i podríem arribar ja a valors de 20-21 graus en alguns punts del país. Però demà, sobretot, ens arriba un front de núvols molt poc actiu, donarà alguns ruixats al matí a les comarques de Lleida, especialment cap a l'àrea del Pirineu, també algun ruixat cap al Pla de Lleida, i a la resta, tot i que augmentarà la nuvolositat, de pluges no n'esperem. I de de cara a la tarda aquests núvols a poc aniran desapareixent, esperant que de cara al cap de setmana les temperatures pugin més i altra vegada tornarem a tenir valors de 20 a 25 graus, però això no serà fins aquest cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Ara passen just 5 minuts de les dues del migdia amb Sílvia Muñoz a la producció, José Matos al control tècnic. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Els abusos sexuals a través d'internet comencen de mitjana als 13 anys, recauen majoritàriament sobre les nenes i els abusadors que els cometen són persones sense antecedents penals previs i que en la meitat dels casos del propi entorn de la víctima. Aquesta és la radiografia d'aquest tipus de delictes que l'ONG Save the Children ha fet després d'analitzar el detall més de 400 sentències judicials d'Espanya sobre aquest tipus de delictes sexuals. Aquests abusos es coneixen com a grooming i perquè sigui delicte no cal que l'agressor obtingui imatges sexuals del menor, sinó que n'hi ha prou en demanar-les. Les penes de presó van des dels 6 mesos als 3 anys.
L'informe elaborat per l'entitat en defensa dels drets de la infància apunta que els nens i nenes cada vegada es posen més aviat davant de l'ordinador o d'un dispositiu amb accés a internet. De fet, es calcula que el primer contacte amb les xarxes socials arriba als 7 anys i que la majoria de nens i nenes d'entre 10 i 15 les utilitzen ja habitualment.
Aquest accés prematur a les xarxes socials fa que les víctimes del grooming cada cop siguin més joves i ara mateix la mitjana d'edat dels que els pateixen aquests abusos se situa en els 13 anys.
En aquest tipus de delicte, les nenes representen el 57% del total de víctimes, mentre que els nens són el 43%. D'aquests, hi ha més d'un 11% de víctimes que pateixen algun tipus de discapacitat.
Però el que més preocupa de tot plegat és que els abusos per internet en la majoria dels casos són perpetrats, com dèiem, per persones de l'entorn de la víctima. Són, per exemple, un monitor o un entrenador d'un club de futbol o de bàsquet, un mestre o educador d'un centre de lleure, per exemple, o un altre familiar. Només el 47% dels casos són perpetrats per desconeguts.
I una altra dada que revela aquest informe de Save the Children és que en un 54% dels casos és la mare, de fet, qui destapa o almenys posa en coneixement de les autoritats aquests abusos en línia. Només l'any passat es van presentar 954 denúncies d'aquest tipus.
Avui volem ampliar aquesta qüestió i la volem analitzar tot plegat amb l'Ona Lorda. Ella és responsable de polítiques d'infància de l'ONG Save the Children. Ona, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, és fàcil detectar si els nostres fills estan patint aquest tipus d'abusos?
Sí que hi ha certs símptomes, que no és una llista tancada, que ens podrien permetre tenir indicis de que està passant això, però sí que és veritat que cada cas és diferent i que no volem establir una llista tancada d'indicis o símptomes que poden patir els nens i nenes que són víctimes. Evidentment, sí que, per exemple, nosaltres hem investigat que hi ha certs símptomes físics, certs símptomes sobretot psicològics i emocionals, no?, que ens poden donar indicis que aquest nen o nena està patint aquest tipus d'abús, però també ens pot donar indicis d'altres tipus de problemes. Estem parlant, per exemple, no?, de depressió, ansietat, pors, dificultats per dormir, en el que és el nivell emocional, però sí que és veritat que no ens podem cenyir a uns símptomes molt específics, perquè cada cas és únic.
Però de que les mares són sovint qui destapen, o almenys qui posen en coneixement aquests casos d'abusos, això teniu detectat si és perquè el propi menor li ha explicat o perquè la mare sobtadament ho ha descobert?
En les sentències que hem analitzat no podem establir aquesta relació, però sí que normalment es dona perquè el nen segurament doncs, li explica a la mare el que està passant, o en els casos en què la mare doncs, també detecta que hi ha alguna cosa que no va bé i acaba denunciant a la policia, a la fiscalia, etc.
Clar, el primer contacte en aquestes xarxes de mitjana se situa a xarxes socials o l'accés a internet és en els 7 anys, és una edat, evidentment, per tothom pot estar d'acord, molt prematura. Això creieu des de Save the Children que es podria evitar si es regulés l'accés a la tecnologia dels més petits d'alguna manera?
Nosaltres no creiem en el que és un enfocament punitiu o prohibitiu, sinó que creiem en l'educació responsable de l'ús de les xarxes socials. Sobretot sabem que la majoria de xarxes socials l'edat mínima per accedir-hi són els 14 anys, per la qual cosa nosaltres el que proposem és que s'iniciï un diàleg des de l'edat molt tempranes amb els nostres fills i filles doncs, per ensenyar-los no, com s'ha d'utilitzar aquesta tecnologia, establir certs límits, evidentment, a casa. No? Per exemple, podem establir una sèrie de normes de quan utilitzar o no utilitzar-la, però sí que també les plataformes han de ser responsables no, de com els nens i les nenes fan ús d'aquestes tecnologies i doncs, també demanar responsabilitat en el cas de que no s'estigui utilitzant doncs, de forma adequada.
Clar, parlem d'ús responsable d'aquestes xarxes socials, però hi pot haver molts casos que el propi menor no sap si està fent un ús responsable o no. Com se li pot explicar?
Nosaltres el que proposem és que, evidentment, depèn de les edats, no? Nosaltres parlem, per exemple, del 0 al 5. Creiem que del 0 al 3 les pantalles no s'haurien d'utilitzar, només, per exemple, no? Doncs en el cas de si estem fent una videotrucada, etc. Però mai deixar que els nens i les nenes utilitzin les pantalles per pur avorriment o pur entreteniment, no? Sinó proposar-los alternatives, no? D'altres jocs o que estiguin a la naturalesa, etc, etc. Sí que a partir dels 5 anys és important. Evidentment, les tecnologies s'aniran introduint a poc, sempre des d'un punt del diàleg, també fent un acompanyament molt, molt, molt fort, és a dir, si es comparteixen les pantalles entre els pares i els nens, doncs millor que millor que deixar un nen sol amb una pantalla. També la introducció del mòbil, no? Doncs a una edat que sapiguem que els nostres fills podran fer un ús responsable, és una cosa que s'ha de treballar des de molt petit, no? L'ús de les tecnologies, sempre que s'estigui fent un acompanyament, i, evidentment, donar l'espai perquè els nens i les nenes, en el cas que sentin que tenen algun problema, alguna cosa no va bé, doncs puguin explicar-ho a les famílies sense que aquestes famílies jutgin. Mm-hmm.
Lona Lorda és responsable de polítiques d'infància de l'ONG Save the Children. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més temes, 7 detinguts en les protestes contra la llei d'amnistia d'aquesta passada nit a Madrid, segons el balanç que ha traslladat aquest matí al Ministeri de l'Interior. Una jornada que va acabar amb càrregues policials i 30 ferits, la majoria policies. Els detinguts són 6 homes, un d'ells menor d'edat i una dona. Tenen entre 19 i 44 anys.
I per això avui, fruit de les destrosses, el PSOE manté el tancament de les seus socialistes arreu de l'estat espanyol. A banda de les destrosses, durant aquestes protestes, ahir es van poder sentir càntics feixistes, es rebutja l'amnistia i també insults contra l'expresident Carles Puigdemont.
Per això els aldarulls aquests a Ferraz, a la seu de Ferraz del PSOE a Madrid, també han marcat la sessió de control al govern de la Generalitat, sobretot després que Vox, atenció, hagi amenaçat el president Pere Aragonès i també el primer secretari del PSC, Salvador Illa, dient que pagaran car haver pactat l'amnistia amb els socialistes. Des del Parlament, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. L'atenció als carrers de Madrid ha arribat al Parlament. Aragonès i Illa han fet front comú, juntament amb els comuns, per condemnar els aldarulls i les amenaces del líder de Vox, Ignacio Garriga.
Treballaré i me deixaré la pell perquè cap ciutadà d'aquest país hagi de patir les amenaces que hem sentit amb un discurs, perquè s'ha produït a la tribuna d'aquest Parlament. Però si s'hagués produït fora, semblaria el discurs que anuncia un cop d'estat.
És compatible... la defensa de qualsevol projecte polític, de qualsevol projecte polític, amb el respecte i l'educació. És compatible. Es pot defensar el que es vulgui, però és compatible fer-ho amb respecte i amb educació. Quan es traspassen certes línies, això ens afecta a tots. A tots els que estem aquí.
Jessica Albiach dels Comuns ha fet la botifarra a Garriga com a mostra també de desaprovació i s'ha solidaritzat amb els socialistes.
Aquest país tindrà una amnistia i tindrà un govern progressista i plurinacional, perquè Catalunya i Espanya són molt millor que el seu feixisme. I també volia dir als companys i les companyes socialistes tot el suport pels atacs que esteu patint aquestes nits.
Tots tres fan pinya mentre el PSC lamenta que cap altre partit no hagi censurat els atacs a Ferraz. No han fet ni Junts ni la CUP ni tampoc el Partit Popular o Ciutadans. Aquests darrers, de fet, han entrat al cosa milla per haver cedit a les exigències dels independentistes.
Tenemos aquí la segunda parte del proceso, que ya no es exclusivamente catalán, sino que pasa a ser el proceso español, y me temo que el resultado será exactamente el mismo.
Con esta infame amnistía solo gana la casta de los intocables, esa diminuta élite separatista y los delincuentes de los CDR y los que roban en nombre del procés.
Illa, que ha defensat que l'amnistia no va en contra dels principis democràtics.
Gràcies, Judit, i precisament a Madrid, des del Partit Popular ja s'ha trencat el silenci, però no ho han fet des de la direcció, sinó que ha estat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, qui ha condemnat els atacs.
Quisiera condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde un grupo de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles, y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Condenar estos actos vandálicos, espero de hecho que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente.
A tot això, el Partit Popular accelera la reforma del reglament del Senat per mirar d'endarrerir la llei d'amnistia. De fet, els partits tenien fins avui a les 12 del migdia per presentar proposicions alternatives a aquesta reforma que es debatrà en l'últim punt de l'ordre del dia del ple que es fa avui a la Cambra Alta.
Sí, l'objectiu és tramitar la reforma immediatament per tenir-la a punt abans no s'aprovi aquesta eventual llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Després de l'aprovació de la presa en consideració es reunirà la Comissió del Reglament i també s'obrirà un període d'esmenes. A partir d'aquí, la reforma se sotmetrà al ple perquè es pugui aprovar definitivament. Recordem que el Partit Popular té majoria absoluta a la Cambra Alta.
Canviant de completament de qüestió, però sense marxar de Madrid, el defensor del poble ha entregat aquest matí l'informe de denúncia sobre abusos sexuals en el si de l'Església i el paper dels poders públics a la Conferència Episcopal Espanyola.
I el mateix Ángel Gabilondo ha donat en mà el document de gairebé 800 pàgines al president de la conferència, el cardenal Joan Josep Omella, en una piulada a la xarxa X, l'antic Twitter. El també arcabisbe de Barcelona ha remarcat que continuaran treballant per acabar amb aquesta xacra a l'Església i a tota la societat.
D'altra banda, tornant a Catalunya, l'Aliança Educació 360 reclama al govern un finançament estable i estructural per garantir que tots els infants i adolescents tinguin accés a les activitats després de classe, les extraescolars. La reclamació la fa després de saber, ho dèiem l'altre dia en aquest programa, que un de cada tres infants catalans no poden fer aquestes activitats extraescolars perquè les seves famílies no les poden pagar.
L'entitat lamenta que mentre no es resolgui aquesta situació, les desigualtats van augmentant a mesura que passen els cursos. Ho explica el director de l'entitat, Enric Aragonès Jové, en declaracions a Ràdio Estel.
Unes activitats que permeten no només desenvolupar habilitats i talents en concret, sinó que augmenta la motivació per l'aprenentatge, també per l'aprenentatge escolar, que es desenvolupen hàbits saludables i que, a més a més, són oportunitats de participació comunitària. Com que el que està passant en l'àmbit extraescolar és que repeteixen les desigualtats que ja es donen en altres àmbits, aquestes desigualtats es multipliquen, acaben sent un factor més de desigualtat, d'exclusió i també de segregació.
Per fer-hi front, l'entitat té en marxa la jornada Construïm una educació a temps complet a Catalunya. Entre les diferents propostes que s'hi estan parlant avui hi ha la creació d'una oficina interdepartamental encarregada d'aplicar polítiques estructurals, és a dir, que perdurin en el temps i que comptin també amb els diners suficients per arribar a tots els infants i joves. De fet, a la jornada d'avui participen representants dels departaments d'educació i també de drets socials. A més, la setmana vinent, membres de l'Aliança Educació 360 reuniran amb la consellera d'Educació, Anna Simó, per abordar aquesta qüestió.
D'altra banda, més coses. El Sindicat de Treballadors de Renfe i Adif lamenten que el traspàs del servei de Rodalies pactat entre el PSOE i Esquerra suposa el trencament dels drets dels treballadors i la ruptura del grup Renfe estatal. I temen, li han dit avui, que el model català s'estengui a altres comunitats autònomes. Andrés Rubio és president del Comitè General.
I una vez más, la ambición política ha pasado por encima y ha obviado los derechos que como Comité General de Empresa tenemos y como representante legal de las personas trabajadoras, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos con ellos.
Per això, els treballadors han convocat una nova vaga de 5 dies i avui n'han donat més detalls.
Sí, les aturades contra la segregació de plantilles se celebraran el 24 i 30 de novembre i també l'1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb l'inici del pont de la Puríssima. La mobilització serà de 24 hores i està convocada pel conjunt de la xarxa tot l'estat, inclosa l'alta velocitat, regionals i trens de mercaderies.
Encara sobre mobilitat, matí complicat avui per pujar un taxi a Barcelona. 700 taxistes, segons l'Ajuntament, han protestat per la mort d'un company després d'una agressió per una discussió de trànsit. Elite Taxi, entitat convocant de la protesta, diu que l'aturada l'han secundat 4.000 taxistes.
I a més de l'aturada, els taxis han fet un acte d'homenatge i també record al company mort, en el qual també han participat la seva família. Concretament, han llançat globus de color groc i negre mentre sonava la cançó Imagine de John Lennon. Els fets van passar dijous a la nit a la travessera de les Corts quan el taxista va discutir amb un motorista i aquest el va colpejar i empènyer i en caure va resultar ferit crític. Dos dies després va morir a l'hospital. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, ha atribuït l'agressió a la crispació social.
Esto que ha pasado no es un tema de seguridad, es un tema de crispación, ¿no? La gente está mucho más nerviosa, pero si es que es normal, si es que esto no hay que ser muy listo ni ingeniero de nada para ver que si te están quitando espacio, te están cortando calles, hay obras continuamente por todos los lados, pues es normal que la gente se estrese más.
El sindicat Elite Taxi es personarà com a acusació particular en el cas de la mort del taxista i també demana presó provisional immediata per l'agressor.
També avui al matí s'han viscut importants afectacions de trànsit a l'entrada de Barcelona per un accident a l'avinguda Diagonal entre una moto i un cotxe. El xoc s'ha produït a l'alçada de l'avinguda Doctor Marañón.
Els conductors han resultat ferits greus i han estat tots dos traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de Sant Pau, respectivament. De moment es desconeixen les causes de l'accident.
També a Barcelona els Mossos han detingut dos homes de 54 i 42 anys que robaven persones joves durant la nit fent servir la tècnica del matalló. Segur que han vist el vídeo d'un d'aquests robatoris a través de les xarxes socials.
Mentre un d'ells abordava la víctima i l'escanyava pel darrere per fer perdre-li el coneixement, l'altre agafava les seves pertinences personals com el mòbil o la cartera. Els lladres actuaven en carrers estrets del barri de Sants de Barcelona, poc transitats, en horari nocturn i que no tenien establiments comercials propers que poguessin, per tant, disposar de càmeres de videovigilància. Els Mossos d'Esquadra els atribueixen almenys 3 robatoris violents.
Dos últims apunts més abans dels esports. 8 cadenes de supermercats que tenen botigues a Espanya haurien pactat conjuntament el preu de venda de l'oli d'oliva de marca blanca. Ho ha destapat l'Associació de Consumidors Facua, que ja ha posat la denúncia davant la Comissió Nacional del Mercats i la Competència perquè ho investigui.
Facua alerta que les marques pròpies del Campo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Percor, Lidl i també Mercadona tenen preus idèntics o amb una variació d'un cèntim a les seves ampolles. L'entitat considera que això posa de manifest una estratègia de fixació de preus i, per tant, demana que s'investigui. Així mateix, l'entitat ja ha avisat que el preu ha pujat un 9% durant l'últim mes, que podria ser il·legal en cas que s'hagi fet per augmentar el marge del benefici. Cal recordar que el decret que regula la rebaixa de l'IBI dels aliments bàsics prohibeix pujar els preus per augmentar els guanys mentre la mesura estigui en vigor.
I per últim, ja expliquem que el mes d'octubre ja és el més calorós de tota la història des que es tenen registres, amb una temperatura mitjana d'1,7 graus per sobre de la que hi havia al període preindustrial, és a dir, entre el 1850 i el 1900. Així ho apunta el balanç mensual que ha fet avui el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus.
I amb aquestes dades sobre la taula, Copernicus apunta que aquest 2023 va a camí de ser l'any més càlid des que hi ha registres, després de confirmar que el mes d'octubre ha superat el rècord del mateix mes de l'any anterior. Així, l'anomalia de temperatura global de l'octubre d'enguany va ser la segona més alta de tots els mesos, només per darrere del setembre d'aquest mateix any.
Estel migdia.
I 22 a aquesta hora obrim informació esportiva. El Barça haurà d'esperar per certificar el pas a vuitens de final de la Champions League després de caure per 1-0 contra el Shakhtar.
Barça desdibuixat per dia davant dels ucraïnesos, que en tenien prou amb un gol de Sikan poc abans del descans per endur-se els 3 punts. Ter Stegen va ser el millor dels culers, va encaixar sí, però també va evitar que la derrota fos més avoltada. El míster Xavi Hernández feia autocrítica, ha dit en roda de premsa que és un dels pitjors partits des que va arribar a la banqueta blaugrana i apunta que el problema de l'equip és mental.
Depenem de nosaltres mateixos, però ens hem de refer. Ens hem de refer, hem de treure el caràcter, hem de treure l'orgull, hem de treure doncs, aquest amor propi que tenim a dins tots els jugadors, no? Jo també com a entrenador i tot l'estaf, i recuperar la confiança. Fa molt poc que jugàvem molt bé futbol, ara estem en un petit batxe, com es diu, no? En el món del futbol, i passa durant la temporada, que no estàs en el millor moment de confiança, i ens hem de tornar a retrobar.
El partit entre el Porto i l'Anvers, els altres dos rivals del Barça al grup A, que acabava un 2-0 favorable als portuguesos, que els deixa co-líders de grup amb el Barça amb 9 punts. El gol a Veraix fa però que els blaugranes estiguin per davant. Precisament, culers i portuguesos es jugaran el lideratge el 28 de novembre a Montjuïc.
I què ha sortit avui en defensa de Xavi és l'exjugador Gerard Piqué.
Sí, ho ha fet en una entrevista a RAC1, en la qual creu que és l'indicat per revertir la mala ratxa.
Jo crec que es coneix a casa millor que ningú. Porta moltíssims anys des de ben petit. Ha mamat la manera de jugar. Jo crec que ara mateix no hi ha ningú millor que el Xavi per poder intentar donar-li una volta això i tornar a jugar bé.
A la conversa, l'exjugador blaugrana ha carregat contra el Real Madrid, afirmant que ningú se'n recorda de l'última orelluda blanca.
Quan nosaltres guanyem, és recordat per sempre. Quan ells guanyen, és una més que, bueno, que l'última que van guanyar, que va ser un miracle, perquè no van ser superiors en cap de les eliminatòries ni en la final, no serà recordada mai. I al final, a tu a l'esport el que t'agrada és mirar endarrere i veure coses úniques, coses que t'han fet viure alguna cosa especial.
Piqué ha confessat que troba a faltar la competició i el vestuari, però no, que no se'n penedeix de la seva retirada. Tampoc descarta presentar-se president del Barça en un futur. Ha confirmat que estan treballant amb el govern d'Andorra per arribar a una solució que permeti a l'equip seguir jugant al país.
Qui també ha jugat aquesta quarta jornada de Champions ha estat l'Atlético de Madrid, que ha golejat per 6-0 al Celtic al Metropolitano.
Un doblet de Griezmann, un altre de Morata, i els gols de Lino i Saúl Ñíguez servien per sumar 3 punts vitals i posar-se líders del grup. Festival madrileny per una afició que espera en candeletes la renovació del Cholo Simeone. José María Jiménez, defensa de l'equip, s'ha desfet en elogis cap al seu míster.
El Cholo és una eminència en el club, no? És una llegenda que, la verdad, yo creo que pocos entrenadores en el mundo logran lo que logró él acá, no? Y la verdad que es mucho mérito felicitarlo y seguir disfrutando del aprendizaje día a día con él, no?
Una vinculació que el lligaria per 3 anys més amb el club de la seva vida. Ahir la Lliga va anunciar els horaris del partit entre l'Atlético i el Barça corresponents a la 15a jornada del campionat domèstic. Serà diumenge 3 de desembre a les 9 de la nit quan els de Simeone visitaran l'Olímpic Lluís Companys. Ahir també va jugar el City en competició europea, ja és a 8ens després de guanyar el Young Boys, i el Leipzig també passa a la fase final en guanyar l'Estrella Roja per 1-2.
I això no s'acaba aquí, perquè avui més Champions.
Amb el plat fort del Real Madrid, Sporting de Braga al Bernabéu, Jude Bellingham, la gran estrella blanca, arriba tocat per una luxació d'esquena, d'espatlla concretament, i és dubte pel partit. També a la Lliga Espanyola juga la Real Societat contra el Benfica a Noeta en representació de la competició domèstica. També ho fa el Sevilla, que visita el camp de l'Arsenal amb ben poques opcions de passar 8ens de final.
I encara en futbol, Marc Vives és des d'avui el nou director esportiu del Barça femení.
Responsable del projecte Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol, Vives ha estat director tècnic del màxim organisme del futbol català i té experiència al Vissel Kobe. En clau Barça va participar en el pla de formació de jugadores com Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Claudia Pina o Ona Batlle. Ve a substituir la plaça de Markel Zubizarreta, que fa un mes que va dimitir després de 6 temporades al càrrec i 16 títols obtinguts.
L'Espanyol celebra el centenari del seu futbol base amb un acte solemne a l'Stagefront Stadium,
que ha comptat amb la presència del CEO del club, Mau Yebú, el director esportiu, Fran Garagarza, i el responsable, la responsable de futbol femení del club, Dolors Ribalta. També hem pogut sentir Pol Lozano, que ha estat des dels 7 anys a les categories inferiors de l'Espanyol. Aquest és el consell que dona als futurs jugadors pericos.
Jo crec que s'ha de ser molt pacient, ja sé que tothom vol tirar cap a dalt, però a vegades s'ha d'anar amb calma, s'ha de ser pacient, s'ha de treballar i jo crec que l'Espanyol és una de les millors canteres on es pot estar i sobretot que es trobin còmodes aquí i que puguin tenir un recorregut llarg en aquest club.
La festa blanquiblava ha culminat amb un gran 100 al centre del camp fet pels jugadors i jugadores del futbol base de l'Espanyol.
I un últim apunt de futbol, el Granada presentarà un recurs a la seva desqualificació de la Copa del Rei.
En un escuet comunicat, el club andalús ha anunciat que ho faran els propers dies. L'equip va guanyar la primera eliminatòria de Copa contra l'Arosa, però el seu rival va denunciar-lo per alineació indeguda. El jutge únic de competició ha fallat en favor de l'Arosa i ha exclòs el Granada de la Copa del Rei. Avui, precisament, a jugar el primer dels dos partits posposats pel mal temps d'aquesta primera ronda. A les 6 juguen la Gimnàstica Segoviana contra el Sestao.
Parlem de bàsquet. La penya rep avui a l'Olímpic el London Lions, un dels equips favorits en portar-se el títol en 6a jornada de l'Eurocup.
Serà a 8:45 del vespre, una nova oportunitat pels badalonins de demostrar que van en la línia correcta després de les dues victòries, una contra l'Hamburg i l'altra molt meritòria aconseguida diumenge contra el València. Els dos equips arriben a la cita europea amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Un dels factors claus en la millora de l'equip català ha estat el pas endavant de jugadors joves, entre ells Rubén Prey. El pivot portuguès ha explicat el plantejament del partit d'avui i la importància de jugar a casa.
Pues a parar, a defender lo mejor que podamos, que el partido está en defensa. Pues sí, yo creo que hay que hacer que el Olympic se vuelva como un castillo, ¿no? La gente el otro día me gustó mucho, nos animó mucho y pues eso, creo que poder hacer sentirse que en casa el partido es diferente.
En aquest partit, Carles Durant no podrà comptar ni amb Ante Tomic, ni amb Andrés Feliz, ni amb Vladimir Brozianski.
I per últim, un apunt d'handbol. El Barça ja és a l'Aràbia Saudita amb el propòsit de reconquerir el títol de la Superglobe, que ja ha guanyat 5 vegades.
Sí, però en les últimes dues temporades se li ha resistit davant del Magdeburg. El tècnic català, Carlos Ortega, no ha pogut preparar pràcticament la trobada perquè la prèvia de la competició ha coincidit amb la primera setmana de compromisos de seleccions. Fins a 13 jugadors van haver de respondre a la crida federativa i han estat jugant en diversos tornejos. Avui, a 3:45, s'enfronten al Nord, mentre que demà ho faran contra l'Alalí, que dirigeix el català David Davis i que el curs passat ja va accedir fins a les semifinals després d'eliminar el Benfica portuguès.
Estel migdia.
Avui últim minut cultural pels Stay Homes, que celebren el final d'estiu amb una nova cançó que es diu Xino Xano.
S'acaba la bulla, no queda sangria,
Una cançó pop amb elements rítmics a mig camí entre la bossa nova i el reggaeton.
La banda barcelonina petjava per sorpresa ara fa uns dies un fragment d'aquesta cançó i els seus fans van demanar que la gravessin. Per això els tres membres dels Stay Homes han anat ràpidament a l'estudi a enregistrar-la.
Una cançó que de ben segur us podrà escoltar en els propers concerts que tenen agendats. 23 de novembre a la sala Razzmatazz de Barcelona, amb tot esgotat ja, però el 2 de desembre sí que queden entrades per l'Auditori de Girona. I un apunt més de música abans de posar punt i final, perquè ja s'han confirmat també avui els primers artistes que actuaran al magnífic Fest de Lleida. Estem parlant d'artistes com Ali de Sanz, Jimena Amarillo i Iván Ferreiro. El festival també ha posat data a la seva tercera edició, que se celebrarà al recinte Firal Les Firetes els dies 14 i 15 de juny.
El certamen musical s'ha consolidat com un dels festivals d'estiu més importants de la demarcació de Lleida. Durant les properes setmanes s'aniran confirmant alguns artistes, més encara fins al 21 de novembre, que es presentarà el cartell complet.
Doncs amb això acabem. Tornem, ja ho saben, demà al punt de les dues. Que vagi bé, bona tarda.